Notícies Migdia, amb Karen Madrid.
Cinc detinguts per robar bombones de gas freó i més de 100 bombones intervingudes en l'operació policial que aquest matí s'ha fet de forma simultània a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet. Una vuitantena d'agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i una cinquantena de la Guàrdia Civil han participat en aquest operatiu contra una banda que entrava les nits en empreses per aconseguir gas freó. Posteriorment, venien les bombones per més de 1.500 euros cadascuna. La investigació continua oberta, per la qual cosa els cossos policials no han facilitat més informació. És la principal notícia d'aquest dimecres 14 d'agost, però n'hi ha més que repassem a continuació.
Titulars.
Aleix Graell, bon dia.
Bon dia.
Renfe torna a estar de vaga.
Doncs sí, des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda i de 8 del vespre fins a la mitjanit només circularan els 40% dels trens. Els usuaris sabadellencs lamenten la desinformació entorn al servei durant la protesta, ja que vol reclamar un augment de la plantilla per garantir la jornada de 37 hores setmanals.
L'Orquestra Simfònica del Vallès fa demà el seu segon concert dins del Festival de Música de la Cerdanya.
Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, destaca tant l'espai com la temàtica de la cita.
A l'Església de Puigcerdà, un altre espai fantàstic, un concert, com deia, dedicat a la Sinfonia Hafner de Mozart i a tot un repertori d'àries i obertures.
El concert de l'OSB, Mozart, una sinfonia d'agost, tindrà lloc demà a les 10 de la nit i encara hi queden entrades disponibles.
En esports, Manu Lanzarote serà presentat aquesta tarda juntament amb Xavi Boniquet com a nou jugador del Sabadell.
Serà just abans de l'amistós contra el Sant Andreu, que tindrà lloc avui a les 8 a la nova Creu Alta. D'altra banda, els arlequinats estan a l'espera de confirmar el fitxatge de Jesús Olmo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes notícies, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte a les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a la tarda? Li preguntem al Sergi Gallego. Bon dia.
Bon dia. Predominarà el cereal o poc ennuvolat. Si bé creixeran nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i del Massís del Port, que localment deixaran el cel mig ennuvolat en aquests sectors. A banda, no es descarta algun ruixat al Pirineu Oriental d'intensitat entre feble i moderada. La temperatura pujarà entre 2 i 4 graus en general i s'assoliran valors màxims que voltaran entre 23 i 28 graus. Al Pirineu, entre 29 i 34 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 26 i 31 graus a la resta de Catalunya. Pel que fa al vent, bufarà el component sud del litoral i el nord i oest a l'interior d'intensitat entre fluixa i moderada amb algun cop fort. Pel que fa demà, la temperatura continuarà pujant i l'ambient serà càlid al centre del dia. Predominarà l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols baixos fins a primera hora del matí al litoral, així com creixement d'ennuvolades a la tarda a zones de muntanya, on pot descarregar algun xàfec. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara és moment de comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. David de Toro, bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que el sindicat CGT ha convocat per avui aturades parcials, la primera de les quals ara mateix, de 12 del migdia a 4 de la tarda. Els serveis essencials estan garantint però la circulació d'un 40% del servei. A la segona aturada, de 8 a 12 de la nit, també circularà un 40% del servei a totes les línies de Rodalies de Catalunya i la resta del dia circula el servei habitual. Teniu més informació als webs i apps de Rodalies de Catalunya i Renfe i al telèfon 941-0041. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables en metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens informen els diferents operadors. Recordeu, però, que per treballs de millora està interromput el servei de metro als trams Clot Fondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Coll Blanc Canvi de Let de la línia 5. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat pro servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Pel que fa a la xarxa viària catalana, sí que trobem problemes a l'AP7, al seu pas pel Papiol. Hi ha un quilòmetre de retenció intensa en sentit nord, en sentit Girona, arran d'una avaria que ha obligat a tallar el voral. Passen 5 minuts de 2:15. És moment d'entrar en matèria amb el Roger Benet a les vies de so.
La notícia del dia.
5 persones detingudes per robar bombones de gas freó. Aquest és el balanç de l'operatiu policial conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil que aquest matí ha tingut lloc a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet. L'objectiu de l'operació era atrapar un grup criminal que robava per la força aquestes bombones en empreses per vendre-les a preus que vorejaven els 1.500 euros cada una.
L'operatiu ha començat a 6:15 de la matinada de forma simultània a les 4 poblacions. En total, una 80 d'agents de la Divisió d'Investigació Criminal i una 50 de la Guàrdia Civil s'han desplegat a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet per fer-hi els registres. En el cas de Sabadell se n'han fet 2, però la policia no ha especificat on s'han produït les detencions perquè la investigació continua oberta. El grup criminal contra el qual s'ha actuat avui es dedicava a robar empreses durant la nit, utilitzant diferents mètodes com l'encastament, el botró o l'escalfament. L'objectiu era aconseguir gas freó que serveix per omplir circuits de refrigeració i pot costar uns 1.500 euros, una cada bombona de 9 quilos. En total s'ha intervingut més de 100 bombones que el grup tenia emmagatzemades.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars, el sindicat CGT convoca aturades de 4 hores a Rodalies de Renfe. Entre les 12 i les 4 de la tarda i des de les 8 del vespre fins la mitjanit només circularan un 40% dels trens de Rodalies, mentre que fora d'aquestes franges el servei és l'habitual. Els vaguistes reclamen a l'empresa que augmenti la plantilla, ja que consideren que no és possible assolir la jornada de 37 hores setmanals.
Les afectacions al servei han comportat això alguns inconvenients i retards als usuaris. Segons l'operador del servei, l'R4, que passa per Sabadell, s'està realitzant amb normalitat i d'acord amb els serveis mínims que circula un de cada 4 trens durant les aturades. Els usuaris, però, critiquen la falta d'informació i desconeixen si podran reclamar l'import del bitllet. És el cas de la Bea i en Martí.
Sí, perquè per tornar a casa ara he d'agafar el bus per tornar d'hora, perquè si no m'hauria d'esperar 40 minuts. I després per anar a currar també acabo de mirar els trens de després i, bueno, he de marxar com 20 minuts abans, però bueno. És més igual.
Doncs sí, que fins ahir 40 no puc anar a Barcelona.
Sí, sí, és degut a la vaga. És que són 40 minuts esperant quan de normal serien 10 o 20 minuts, com a molt.
La Mercedes, una altra usuària de Renfe Centre, també ha hagut d'esperar una llarga estona.
No, no lo sabía porque como estoy ahora mismo de vacaciones, pues no estoy pendiente de la Renfe. Estaba con ilusión de que iba a pasar, veo que no pasa y he oído por el micrófono que he buscado aquí en internet y además he oído que hay paro, que con motivo a los paros están pasando más alargados los trenes.
En altres casos sí que sabien que hi havia vaga i han intentat prendre-s'ho amb calma. És el cas de la Teresa.
Pensava agafar el de I4, crec que és, no ha vingut, el de I25 no ha vingut i estic esperant el de I40. Amb la qual arribo pues, mitja hora tard a la feina. Ho vaig el dilluns i després la web a vegades ho posa, a vegades no. No m'han informat de res, la veritat. Estic aquí esperant. M'he portat un llibre per a passar el rato.
Els serveis mínims es repetiran aquest vespre entre les 8 i les 12, amb un de cada 4 trens de Rodalies. Si heu d'agafar mitja distància o alta velocitat, compten amb uns serveis mínims del 78% i els serveis d'Àlvia del 65%.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La lluna taparà enguany les llàgrimes de Sant Llorenç. Aquest fenomen que es produeix cada mes d'agost tindrà una dura competència amb una lluna plena aquesta nit. Malgrat això, els astrònoms asseguren que es podrà seguir veient aquests perseids tan famosos que sembla que brollin de la constel·lació de Perseu.
La tradició ens fa pensar que aquestes esteles blanques i verdoses que veiem a les nits centrals de l'agost són estrelles, però la ciència ens ha rectificat. Es tracta de matèria bruta en suspensió a l'univers que col·lisiona amb l'atmosfera. Albert Morral, director científic de l'Observatori de Sabadell.
Ara, a l'agost, al voltant del 12 d'agost, hi ha la pluja de les Perseides, oi? Perquè la Terra, en la seva òrbita, cada any, cap al 12 d'agost, travessa una zona del cel que està plena de pedretes. Està bruta, no?, aquesta zona, diguem. I per què està bruta? Perquè va passar un cometa fa uns quants anys i els cometes van perdent material, van deixant pedres, la Terra travessa aquesta zona i ens sembla que ens cauen pedres a sobre.
Segons Morral, una de les zones més fosques del Vallès és el Coll d'Estanalles de Matadepera, però si sou de vacances per Catalunya, també recomana espais ben singulars.
Un és per allà, a la zona del Pedraforca, allà hi ha nits que el cel és impressionant. Un altre és per Àger, pel Montsec, aquella zona també es veu molt bé. I un altre que jo conec és per la Terra Alta, al sud de Catalunya, aquella també és bastant fosca, Horta de Sant Joan i pobles del voltant, es veu molt bé el cel també.
Per observar els passeigs no cal res més que buscar una zona fosca i estirar-se a terra. Es pot observar a ull nu, no cal anestris, però existeixen ja algunes aplicacions mòbils com Starwalk 2 per localitzar la constel·lació de Perseu i veure'n més. Per horari haureu d'anar tard, ja que és més habitual que les més intenses apareguin de matinada.
El petit problema que tenim aquest any és que la lluna ens està creixent molt i dimecres ja serà lluna plena, o sigui que és el petit impediment que tenim aquest any, que tot i que estiguem en un lloc molt fosc, tindrem força lluna i això fa que les més dèbils no les vegin.
Així doncs, noctàmbuls o matiners ja tenen una bona excusa per sortir a la natura i gaudir de l'espectacle.
Més notícies del dia, no s'acaben els successos. Un incendi en quadre elèctric obliga a desallotjar un immoble per motius de seguretat.
Ahir, a 11:45 de la nit, al carrer Ramon Xuber, al barri de Can Puiganer, quan els bombers van rebre l'avís que sortia fum dels baixos. Quan van arribar, els serveis d'emergència es van trobar l'espai inundat a causa del trencament dels baixants d'aigües fecals. L'imminent perill d'electrocució va fer desallotjar tot l'edifici fins a restablir les condicions necessàries. No es van atendre persones per intoxicació de fum ni per cremades.
Una ferida lleu en un accident de trànsit.
La dona de 91 anys circulava dins d'un vehicle com a acompanyant al carrer Alemanya, al centre, quan va col·lisionar amb un altre turisme. La policia va traslladar la dona al CUAP de Sant Fèlix amb pronòstic lleu.
I dues ferides lleus més ahir en un accident al carrer Covadonga.
Dos vehicles van xocar ahir a les 8 del vespre per, suposadament, no respectar la preferència de pas d'un d'ells, segons ha informat la policia municipal. Les dues dones, de 27 i 20 anys, han estat traslladades al CUAP de Sant Fèlix per la cura de les seves lesions lleus.
Detingut un home a la Ronda Ponent per robatori amb força.
L'individu de 58 anys seria l'autor del presumpte delicte de robatori amb força després que suposadament fracturés el vidre d'una antiga sucursal de la Caixa.
I Sant Cugat reclama a Abertis més seguretat als túnels de Vallvidrera.
La nova alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla, ha explicat que el ple de juliol va aprovar una moció a proposta de Ciutadans per millorar aquesta qüestió.
És una via doncs, que s'hi han de fer moltes més inversions de les que s'hi han fet. I que, per tant, ja té uns quants anys i que, per tant, hi ha mesures de seguretat noves que s'han de poder aplicar i, en definitiva, la moció de l'altre dia, en termes molt genèrics, anava per aquí. Però, en tot cas, és un tema que no depèn només de l'Ajuntament de Sant Cugat, però sí que, com a Ajuntament, tot allò que afecti a les vies de comunicació, a les infraestructures que travessen la nostra ciutat, doncs nosaltres, com a ciutat, ens hi hem de comprometre, no?
Ingla ha assenyalat que la millora de la mobilitat és una prioritat del nou executiu i ha expressat la seva voluntat de connectar les 7 estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que hi ha a la població a través de la xarxa d'autobusos urbans.
En cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès fa demà el seu segon concert dins del 35è Festival de Música de la Cerdanya. En aquest cas el dedica a Mozart i a les seves òperes sota el títol de Mozart, una sinfonia d'agost. Unes composicions que sonaran en un escenari privilegiat, el de l'església de Sant Domènec de Puigcerdà.
Don Giovanni, les noces de Figaro i la flauta màgica seran els protagonistes del concert de l'OSB, amb diferents àries expressament escollides per l'ocasió. Així ho ha destacat el gerent de la Sinfònica, Òscar Lanuza, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Tenim una petita selecció d'àries de Mozart. Mozart també és un dels grans mestres de l'òpera. Tant en les sinfonies com en l'òpera és on més brilla, no? el geni de Mozart i volem fer evident aquest talent en aquest concert i compartir-lo amb el públic del Festival de la Cerdanya.
Sota la direcció de Rubén Gimeno, la Sinfònica pujarà a l'escenari amb el pianista Carles Marigó, la soprano Júlia Ferrés Llongueras i el baríton Joan García Gomà. Tot plegat en un festival que programa tota mena de música, des del gospel fins a grups com La Pegatina o Cas Grasses, passant pel cantautor sabadellenc Albert Pla. Lanuza creu que certàmens com aquest ajuden a acostar la música a tothom.
Pensem que són iniciatives fantàstiques acostar la música allà on hi ha la gent, no? En cada moment també perquè s'escolta d'una manera diferent, també perquè les propostes es poden fer d'una manera diferent, tant si són quan són a l'aire lliure com en aquest cas, que són en entorns diferents dels auditoris, perquè també pensem que és un moment especial, el públic està relaxat, també està més desconnectat.
El concert de demà és el segon de l'OSB, el Festival de Música de la Cerdanya. La setmana passada en va fer un altre a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels de Llívia, en aquest cas dedicat a Antoni Dvořák. Mozart, una sinfonia d'agost, serà demà a les 10 de la nit i encara hi ha entrades disponibles.
I ara és moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. El conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, declararà al Parlament el dimecres 21 d'agost per justificar les últimes retallades.
La Comissió d'Economia l'ha citat formalment a les 10 del matí a petició de Catalunya en Comú Podem i la CUP. Aragonès haurà d'aclarir les raons de la retallada del 6% en la despesa anunciada la setmana passada.
Justícia rep prop de 3.500 sol·licituds per reclamar la nul·litat de judicis franquistes.
Un 70% de les persones que han fet la gestió han demanat rebre la nul·litat per correu electrònic, mentre que la resta l'han recollit personalment. Calcula que a Catalunya hi ha més de 660.600 persones contra les quals es va instruir un procediment militar judicial a causes polítiques durant la dictadura de Francisco Franco.
El president de la Generalitat, Quim Torra, reclama una resposta humanitària immediata per al vaixell d'Open Arms, que porta 13 dies esperant un port segur on desembarcar els prop de 150 refugiats a bord.
En una pilada a Twitter, Torra assegura que la situació és d'una gravetat extrema i que ens afecta a tots. Amb tot, ha posat a disposició de l'ONG els ports de Catalunya davant d'aquest aquesta situació de bloqueig.
5 detinguts en un operatiu antidroga a Barcelona.
Una cinquantena d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han participat en l'operació conjunta en narcopisos del barri de Sant Antoni i Sants Montjuïc. A més, als arrestos també s'han intervingut petites quantitats de substàncies de diferents tipus.
Detinguts 3 homes a Blanes acusats de violar en grup una noia a l'interior d'un pis de la població.
Els fets haurien tingut lloc a la nit de dissabte a diumenge, després que la jove i els arrestats coincidissin en una festa. Els detinguts, d'entre 19 i 54 anys, l'haurien retingut i agredit sexualment.
Marxa lenta dels afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre fins la seu d'Agricultura de Barcelona.
Una quarantena de vehicles han participat en la protesta que ha sortit a primera hora del matí des de Torrefarrera. L'objectiu és reclamar ajudes directes per compensar les pèrdues que el foc ha suposat per a les finques agrícoles de la zona. Els pagesos consideren insuficients les mesures de suport aprovades per la conselleria. Òscar Racero és l'alcalde de Bovera.
El paper ben que és molt justet, vull dir, vam fer una oferta que considerem que és molt injusta, perquè el que fan és limpiar els boscos que creiem que s'han de limpiar, però el conreu que hi vivim, jo crec que s'ha de defendre una mica el conreu. El que volem no són ajudes directes, però almenys que en tots els arbres que s'han afectat pogués salvar-los. Vull dir, nosaltres necessitem, s'han de canviar tuberies, s'han de tallar els arbres i necessitem economia, i vull dir, si no, no podrem aguantar, perquè nosaltres tirem ara 3 o 4 anys sense poder collir.
Tot plegat ho traslladaran a la consellera Teresa Jordà.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del Centre d'Esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Moment pels esports i per parlar de fitxatges. Jesús Olmo es convertirà aviat en el tercer fitxatge de la setmana del Centre d'Esports. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Karen.
L'acord entre el central i el Sabadell és total a falta de la firma oficial que confirmi la incorporació.
El veterà jugador viurà la seva segona etapa amb la samarreta arlequinada. La seva primera època amb l'equip a segona va estar marcada per una greu lesió al tendó d'Aquiles. De la nova Creu Alta va sortir direcció al Reus, on es convertiria en un dels homes de pes fins a desaparició en competició dels reusencs la temporada passada pels problemes problemes financers. L'Elche aprofitaria per repescar-lo el passat mes de gener, però el barceloní només acabaria jugant un partit amb els il·licitants. Enguany, en canvi, està cridat a ser un dels líders d'una defensa que Antonio Hidalgo tindrà tancada amb ell. El Sabadell buscarà dos davanters per donar per completada definitivament la plantilla.
La verdad que muy contento, ¿no? Es un día especial, ha sido unas semanas complicadas y bueno, yo estoy contento de estar aquí, con ganas de empezar.
Això està significant un estiu de retorns per diverses figures del Sabadell, a més d'Olmo i d'ahir en Macai, ahir es va confirmar l'esperada tornada del mitja punta Manu Lanzarote.
Aquí sentíem ara i ara el podrem sentir de nou, i sense cap mena de dubtes el fitxatge que més ha esvalutat l'afició arlequinada. Com a mínim és el que es pot deduir pels comentaris a les xarxes socials, una incorporació que il·lusiona la gent i que als 35 anys i procedent de la Lliga Índia també s'apunta al projecte del Centre d'Esports. Als mitjans oficials del club hem pogut sentir les primeres paraules del que està cridat a ser un dels puntals de l'equip.
La verdad que muy contento, ¿no? Es un día especial, ha sido unas semanas complicadas y bueno, yo estoy contento de estar aquí, con ganas de empezar mañana con el equipo y bueno, con ilusión del primer día, como cuando estuve jugando aquí al Sabadell y nada, con ganas de empezar y muy contento, la verdad.
Lanza, doncs, tornarà a vestir l'arlequinada després d'haver-ho fet en l'època segona A del Sabadell.
El barceloní serà presentat juntament amb Xavi Boniquet aquesta mateixa tarda a la nova Creu Alta.
Serà a partir de les 7 i ho podreu seguir en streaming en directe al nostre compte d'Instagram. Aquesta doble presentació serà conduïda, per cert, pel nostre company Adrián Arroyo.
Un acte que tindrà lloc just abans de l'amistós de pretemporada contra el Sant Andreu. Serà el primer i únic que el Sabadell disputi com a local.
I si amb els fitxatges d'Olmo i Lanza és inevitable pensar en l'època del Centre d'Esports a segona, qui comanda la banqueta andreuenca també porta bons records a la nova Creu Alta. El tècnic del rival del Sabadell és Miquel Azparren, un dels herois de l'ascens a Ipurua.
És un partit especial, eso seguro. Cuando juegas contra el Sabadell, el propio jugador ya se ilusiona de tener enfrente a un rival así, un escenario tan importante como la nueva Creu Alta. Y bueno, pues ya pues para los que hemos estado allí, pues siempre es especial, pero más después del año que vivimos tan intenso, yo creo que tan apasionante y con un final tan feliz. Entonces, en ese sentido, buenos recuerdos. Desde entonces sigo al Sabadell y estoy cerca de lo que le pasa y me suelo informar y mucho. Pero bueno, la verdad que es especial dentro de la pretemporada, una muy buena prueba dentro de la pretemporada. Pero bueno, un partido que tenemos que centrarnos en mejorar nosotros.
Un Azparren que després de marxar del Sabadell posaria rumb al Sant Andreu, equip que ara entrena l'excentral amb l'únic objectiu de classificar-lo pel play-off a tercera divisió. Antonio Hidalgo ha elogiat la feina del seu homòleg a les files quatribarrades.
Està clar, no?, que estan fent un bon treball, el Miquel li porta uns anys allà treballant molt, molt i molt bé, si no es fiquen al playoff estan a la vora i quan arriben al playoff és aquesta loteria, que al playoff és molt difícil pujar i, bueno, seré una bona pedra de toc, no?
El Sabadell-Sant Andreu arrencarà a les 8 de la tarda i com cada partit de pretemporada podreu seguir-lo puntualment a Twitter @RadioSabadell.
El d'avui, Sergi, serà el penúltim amistós del Centre d'Esports abans de començar la Lliga d'aquí a 10 dies.
Sí, perquè l'equip d'Antonio Hidalgo ja té rival per aquest cap de setmana. Després de caure eliminat de la Copa Catalunya, al Sabadell se li havia obert un forat en el calendari de la pretemporada. Finalment, però, els arlequinats s'enfrontaran al Vilafranca de tercera divisió dissabte a 2:15 del matí al camp del Sant Pere Molanta.
Aparquem el futbol i parlem de ciclisme. En marxa la segona etapa de la Vuelta a Burgos amb la participació de David de la Cruz. Serà una jornada que a priori no hauria de marcar grans diferències a la classificació general.
Fa uns 3/4 d'hora que el pilot s'ha posat a pedalar a la localitat de Gumiel de Izan i després de 155 quilòmetres arribarà a la línia de meta a Lerma al voltant de 4:45 de la tarda. Serà un recorregut gairebé sense desnivell però amb un emocionant final, ja que presentarà un terreny ascendent en els últims metres i amb la dificultat afegida de les llambordes. El sabadellenc David de la Cruz va acabar ahir a la posició 33 a només 15 segons del vencedor, l'italià Giacomo Nizzolo.
I no deixem de pedalar, però canviem de terreny, perquè en ciclisme de muntanya Mercè Pacios torna a l'acció demà, afrontant la Rota Ausbike Giro de la Selva Negra, una cursa de BTT de 4 etapes que transcorrerà per terres alemanyes.
I serà la primera prova de la sabadellenca després de l'imperial triomf a la Colina Triste, on es va imposar juntament amb Charlotte Davis en totes les etapes. Aquest cop serà una cursa individual, i com explica la mateixa Pacios, seran jornades curtes però intenses.
M'han dit que no són massa llargues i que són bastant exclusives, llavors el ritme serà bastant alt. Però sempre, ja diem, tot el que sigui sortir d'una zona de confort anirà bé per, bueno, per això, per anar pujant el nivell.
De fet, l'etapa més llarga serà la segona, de 75 quilòmetres. La prova també inclou una contrarrellotge que tindrà lloc el tercer dia. En total seran 200 quilòmetres i 6.000 metres de desnivell en la tercera edició d'una Roadhouse Bike Giro de la Selva Negra que donarà demà el tret de sortida.
Marxem fora de la ciutat, anem a la pàgina més general. Borja Iglesias ja és a Sevilla per passar la revisió mèdica amb el Betis.
El fins ara davanter de l'Espanyol firmarà amb el club verd i blanc després de mesos de negociacions. El Betis abonarà uns 28 milions d'euros per incorporar el Panda, que ja no disputarà el partit d'Europa League que afronta demà el conjunt blanc i blau contra el Lucerna.
No deixem el futbol, aquesta nit es disputa la Supercopa d'Europa.
I enfrontarà el campió de la Champions, el Liverpool, amb el de l'Europa League, el Chelsea. A les 9 del vespre arrencarà el duel anglès a Istanbul i serà arbitrat per primer cop per una dona, Stephanie Frappart.
El Sevilla es desprèn de Beneider, que marxa al Mónaco per uns 40 milions d'euros.
Això sí, els andalusos continuen eixamplant el capítol d'entrades amb la incorporació de Roni López, extrem portuguès. És ja l'onzè fitxatge d'un remodelat Sevilla.
I a la prèvia de la Champions, sorpresa per l'eliminació del Porto.
Els portuguesos van caure per 2-3 contra el Krasnodar a la tercera ronda prèvia de la màxima competició de clubs continental. L'Ajax va patir per desfer-se del PAOK, 3-2. En canvi, el Celtic va encaixar un 3-4 a casa davant el club romanès i queda fora del torneig.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
4 minuts per les dues. Tanquem el Notícies Migdia d'aquest dimecres 14 d'agost, no sense abans recordar-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.